20% als expedients sancionadors per les activitats de charter irregular. Les activitats de charter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
Són les 12:04, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Arranca avui dilluns el servei de bus llançadora com a únic mitjà de transport per arribar a les platges de Macarella i Macarelleta, ben igual que si volem anar en asfalt de Favaritx, com és habitual quan arrenques mes de juny i per tant entram en els mesos de més calor i de més pressió turística a Menorca, passen i es limiten a l'entrada de vehicles en aquests punts del litoral. Enguany amb la novetat que es reforcen a més freqüència les rutes de Mo a la platja d'Esgrau i també amb la ruta cap a Favaritx. Des del 2018 que es restringeix l'entrada de vehicles en aquestes zones per a preservar el territori. A Macarell el servei serà com l'any passat, amb busos cada 40 minuts des de primera hora del matí, a les 8:25, fins a les 8:20 des fosquet a so, durant el mes de juny, perquè el juliol, com és habitual, s'incrementaran les freqüències i s'ampliaran els horaris. Menorquins i menorquines, el juny ha arribat. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dilluns 1 de juny.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
I que si tu no la mires, mala llet, plena més d'espantina. Mala llet, i que si tu no la mimes, a preu fet, ja t'ha passat el dia, a preu fet, mala llet.
Avui és el Dia Mundial dels Pares i Mares, Dia Mundial dels Esculls de Coral i Dia Mundial de sa llet.
Drets amb elics i de tetes, n'hi ha de grans i més xics, d'aquí i d'allà, ningú no n'és vestit. És una nina.
Tot un meló el de la llet, eh? Hi ha diferents teories, opinions dividides, corrents ideològiques diferents, els partits de sí a la llet de vaca, els partits de no a la llet de vaca. Pere Gibert, com estàs? Bon dia, tu ets de...
Bon dia.
De sí o no vaca? Quina corrent nutritiva tens?
Clar, és que jo soc celíac, els celíacs tenen tendència a ser intolerants a la lactosa. I aquí... Hi ha tot un meló.
Clar, després aquest, és que és tot un meló, no? El tema de la llet.
Totalment.
Axel Camarasa, com estàs?
Què tal?
Axel, que m'has renyat ja, perquè 1 de juny no, és 1 de juny.
Exacte.
Llavors ara, tu de quina corrent ets del tema de la vaca?
Jo sóc partidari.
Partidari de la llet de vaca.
Sempre.
Vale, vale, perfecte. Així que en tenim un que sí, l'altre que no, per motius de celiaquisme.
Jo no és que sigui contrari, eh?
Però clar que aquest també n'és un, eh? De motius, n'hi ha molts, n'hi ha molts. Digues.
No, dic, no ho ets perquè et senta malament.
Sí.
Val.
Per motius fisiològics.
Em sembla un motiu bastant de pes.
Bueno, és que en els darrers anys el tema de la llet forma part de molts debats sobre nutrició saludable. Hi ha qui la defensa i diu que sí, que la llet de vaca és molt nutritiva pel nostre organisme, que ens aporta energia, proteïnes, nutrients, calci, pels ossos. Diuen que ajuda a conciliar la son. Jo, mi mare, de petita, sempre era un gotet de llet abans d'anar a dormir, calenteta, perquè t'ajudi a dormir. Sí, tota la
galetes.
Meva infància. No, les galetes ja no això, sí, llavors ja t'has de rentar les dents, també, bueno. Però la llet, aquesta sí. Afavoreix la flora bacteriana intestinal. Això diuen uns. Després hi ha qui diu que, clar, la llet no és tan saludable pels éssers humans i es qüestiona de per què els humans bevem llet de vaca, que és un altre animal, que no és la nostra espècie, i que som els únics que seguim bevent llet materna sent adults, però d'un altre animal, que no som nosaltres.
Yeah.
Els humans van començar a beure llet de vaca fa uns 10.000 anys, quan es van començar a domesticar aquests animals. Sí, sí. Què creieu? És bo consumir llet d'un altre animal sent adults?
Sí.
Sí.
Igual que ens mengem la carn, no d'altres animals, perquè la carn sí, la llet no.
Ah, i els ous de gallina, eh? Què et sembla? Què et sembla? Mira, una cosa, un gran meló aquí.
Us heu parat a pensar un moment?
Vam.
Una cosa una mica macabra.
Ostres.
Que és el que implica arrebossar un pollastre? Carn, saps?
Com?
Clar.
Excel.
No, espera.
Pollastre arrebossat? Això,
sí,
si n'hem menjat tots.
Sí, sí, sí.
Clar, és la carn del pollastre que tu arrebosses utilitzant ou.
Sí.
Per tant, és una mica...
Va, la teva reflexió és aquesta. Bueno. En fi, nosaltres
creepy.
Avui... Sí, reflexionem sobre la llet de vaca.
Reflexionem.
Eh? Ja saps que hi ha gent que, que rebosses pollastre també posant-hi un poc de llet de vaca a sou perquè...
Clar.
Que també
sí, sí.
Un altre. Sí, tu fas això?
No.
No, ah, vale.
Tengo una vaca lechera.
Bueno, els que es mostren en contra diuen que la llet de vaca produeix molta mucositat, que pot produir asma, que augmenta el risc de patir càncer pel seu alt contingut en hormones i que la llet de vaca, que sigui pels vedells i que els humans mengem llet materna quan som petits i que quan som grans no n'hauríem de consumir.
Mi vaca le ha gustado.
El que és cert és que avui tenim una gran oferta de llets. Si n'hem anat supermercat, hi ha les llets d'origen animal, amb lactosa, sense lactosa, sencera, desnatada, semidesnatada, les versions d'enriquides amb vitamina A, B, C, 12, 13, 27. Ses llets vegetals, que resulta que ara no se'ls hi pot dir llets vegetals, que això està prohibit. Són begudes vegetals, per tant, és, ja no és llet d'arròs, és beguda d'arròs, de soja, d'avena, de mel·la, de coco... Bé, habituals ja a les estanteries dels supermercats, que fa uns anys no en trobaves, avui ja...
Se cansó la madrugada
de... S'han hagut d'ampliar els supermercats per posar-hi totes les
llets. Sí, tu, hi ha moltes prestatgeries.
Llet, sí. Llavors tenim sa llet d'ovea, sa de cabra, sa de burra, sa d'euga i sa de camella.
Conté hasta 13... Y la suerte me dio largas hasta que le hice cosquillas.
Resulta que la llet de camella està sent tendència. Està enamorant a molts paladars. Mira. Hi ha moltes celebrities que ja es consumeixen la llet de camella. I n'he trobat una que la converteixen en xocolati.
El chocolate me viatja, que me viatja.
En Willy Wonka, a sa pel·lícula, té una llet de camella molt bona. I de la publiciten així, eh? T'imagines com seria mossegar un tros de xocolat i que conta una història tan antiga com es mateix desert? El xocolat i amb llet de camella és una innovació creativa que combina l'antiga tradició de consumir llet de camella amb l'art modern de l'evolució del xocolat. Resulta que la llet de camella és molt nutritiva, té propietats medicinals, alt contingut en vitamines, baixa presència de lactosa, pel que fa que és molt més fàcil la seva digestió, es fa iogurt de llet de camella, llet pels bebès, formatges, pizzas, un cafenet amb llet de camella, que us sembla? Hi ha una marca a Abu Dhabi que es diu Camelicius. M'ha sortit de massa en italià.
Sí.
Camelicius.
Sí.
Què et sembla? Demà fem un cafenet amb llet de vaca, de camella?
De camella.
Sí. Què et sembla?
Sí.
Sí?
A veure
no sé.
Què diuen.
Bueno. Aràbia Saudí consideren que la llet de camella és un regal de la. Bueno, ja ho sabeu, la llet de camella és el nou superaliment i la pregunta anirà cap aquí, cap a la llet de camella. Es veu que hi ha una població molt important de camells en un punt d'Europa i que ha servit d'objecte d'estudi de ses propietats de la llet de camella. Per tant, la pregunta va de on es troba la població més important de camells de tota Europa? Espera, que cerco sa resposta.
A les Canàries n'hi ha.
A les Canàries n'hi ha? Vas bé, vas bé. Vas molt bé, eh?
Sí?
Vas bé.
No?
Sí, sí, vas bé.
Excel?
Home, vinga.
No ho sé.
Un punt de les Canàries.
Ah, han de dir un punt de les Canàries.
Home, ja tinc el premi, no?
A Lanzarote.
Una empresa de Fuerteventura, oh. Dromemil Camel Biofarm, s'ha llançat a l'aventura de produir-la. Està a punt de comercialitzar la llet de camella i ho fa amb exemplars de camell canari, una raça autòctona en perill d'extinció. I aquí és on hi ha
la maga producció màxima i màxima de camells. També he perdut els papers, ja.
Xocolata calentito...
Déu-n'hi-do,
eh? La resposta de Canàries era bona?
Que no, mira, que no, que no.
Tinc masses de papers, eh, jo.
Volia la illa concreta.
Jo deia la illa concreta.
Quina és?
Fuerteventura. Fortaventura.
Exacte. Una aventura forta.
Aventura forta, la de prendre un cafè amb llet amb ella. Bueno, avui, digues,
no,
per acabar, no, 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 anem a veure què tenim preparat pel programa d'avui, Pere.
Com cada dilluns obrim les finestres a la tertúlia política, no, a la tertúlia social avui, no, no política, social, perquè els tertulians de comentar temes d'actualitat, com per exemple la temporada forta d'estiu que arrenca a Menorca un any més sense limitació de l'accés de vehicles a Eivissa i Formentera es posa en marxa avui. Parlarem també de l'estat de les urbanitzacions a partir dels resultats de l'enquesta de satisfacció publicada per Pime Menorca aquest cap de setmana. Els analistes que ens acompanyaran avui són l'exregidora d'Aló, Maria Camps, l'exsecretari general del PP Menorca, Salvador Botella, i l'expresident de la delegació Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, n'Enric Taltavull.
Les roses s'hi aproxima.
És primavera, és el amor.
I quines són les notícies avui, primer de juny, Axel Camarasa?
Doncs com comentaves tu en obrir el programa, avui s'inicia el servei de bus a Macarella. Això vol dir que ja no s'hi pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí. L'any passat es van transportar prop de 89.000 persones. També avui, primer de juny, entren en funcionament altres línies com la d'Esgrau i també la línia Maó-Favaritx. També és notícia que les urbanitzacions turístiques d'Esgrau, precisament de Sant Mesquiter, també de Calallonga, Calagaldana i Sant Tomàs, són les millor valorades en el rànquing que elabora cada any a principi de temporada Pime Menorca. L'informe presentat aquest cap de setmana mostra, en canvi, que Cala Amblana, Serpentona, Arnal d'en Castell i Ses Salines i algunes urbanitzacions de Sant Lluís continuen acumulant dèficits estructurals i problemes. La conclusió que treu la patronal és que la valoració dels principals nuclis turístics continua sent, en conjunt, pitjor que fa dos anys i que, en qualsevol cas, si hi ha hagut millores han estat per actuacions puntuals perquè s'ha agreujat el seu desgast estructural per falta d'inversions. El més ben valorat han estat les carreteres d'accés, la senyalització i també les zones verdes. En canvi, l'asfaltat, els aparcaments, les voreres i la xarxa telefònica i internet es tornen a situar entre els principals dèficits. Especialment preocupant resulta la caiguda de la neteja viària, que perd 6 punts respecte al 2025. Una altra de les conclusions és que moltes obres i intervencions públiques arriben massa tard i continuen executant-se en ple inici de temporada turística. I acabem explicant que amb aquesta calor els estudiants podrien ser perfectament a una d'aquestes urbanitzacions, a la platja, però demà comencen les proves d'accés a la universitat i aprofiten molts d'ells al màxim els darrers moments per estudiar. Per ajudar-los, la Biblioteca Pública de Sant Lluís per primera vegada ha obert durant el cap de setmana de 8 del matí a 8 del vespre exclusivament per a ells, és a dir, no s'hi realitza cap altra activitat. Per exemple, no es poden ni agafar, ni prendre, ni tornar llibres. 451 alumnes s'enfronten a partir de demà a aquestes proves d'accés que se celebren al recinte firal de Moi, com és habitual també a l'Institut Josep Maria Quadrada de Ciutadella. Sentim alguns dels alumnes que ahir mateix eren a la biblioteca.
Jo no sóc ni de Sant Lluís, he vingut aquí a posta, jo sóc de Moi. I estic molt, molt contenta, perquè jo soc una lota que no puc estudiar a casa meva. O sigui, m'acosta moltíssim, és això amb la calor i tot això m'estrec molt.
A casa m'acosta molt concentrar-me, té moltes distraccions i aquí és un espai molt tranquil.
Bastanta enveja a la gent que pot estar a la platja ara mateix, però bueno, aquí amb l'aire condicionat tampoc estem malament.
I aquí al final vens, hi ha silenci i molt de respecte per tots.
Vens, potser amb un amic o amb una persona i també us demaneu dubtes i tal, i va molt bé.
Aquestes seran les notícies a les 2:30. Alguna altra cosa que ens puguis avançar o com la que estiguis fent feina?
Com cada dilluns tindrem el resum esportiu del cap de setmana amb el nostre company Miquel Cardona.
Ei, doncs, estarem atents. Gràcies. Que vagi molt bé.
Igualment, que
vagi
bé.
Feliç primer de juny. I en quant a meteorologia,
Després d'un matí de boires, el cel ja s'ha destapat completament i tindrem una jornada assolellada, una més. Les temperatures altes, com la dels darrers dies, amb mínimes de 18 graus i màximes de 29. Tenim tramuntana fluixa, que ara al capvespre girarà a migjorn, de nord a sud. Hi haurà brises costaneres durant les hores centrals del dia.
Les 12:19, pausa i tot d'una tornem.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:21 minuts i aquí estem molt ben acompanyats i ben fresquets aquí a l'estudi. Pere, aquí tenim en aquests moments a la taula posant-se bé els gots, els papers, els micròfons, arrencant tertulià.
Sí, perquè avui els tenim tots tres a l'estudi. Saludem-ne Maria Camps, ets regidora de l'UO. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
En Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Bon dia, Salvador, com va?
Molt bon dia, beníssim.
I Enric Taltavull, expresident de la Delegació Menorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Bon dia, Enric.
Bon dia a tots.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, eh?
Heu anat a l'òpera.
Musical, doncs, sí. Divendres.
Divendres.
Fins de... Ara us poso en un trasfondo. Pot ser, eh?
En Jordi també hi.
Una vegada més vam poder gaudir de l'òpera en el Teatre Principal de Mo. Jo crec que moltes vegades no som conscients de lo que és Mo o lo que és Menorca i l'espectacle que fa Amics de l'Òpera en representacions com les d'ahir i les que puguin anar fent. No sé què hi ha programat per l'any que ve, però una vegada més correspon donar-los l'enhorabona per tot el que remouen i la quantitat de gent que es mou i la qualitat artística que tenen.
I tant que sí.
Sí, no, molt d'acord amb el que diu en Salvador. És un plaer i és un gust, no?, tenir cantants de primeríssima qualitat a casa nostra i que aquesta societat es mobilitzi tantíssim en sa música i en sa òpera en particular, no?, i que hi hagi 600 persones enmig del carrer vegent-la per streaming. És magnífic. Això no s'ha de perdre. Bueno, és patrimoni de sa humanitat,
això. I tant, i tant. I el debut de l'Arnau Tarrou Anglada, sí. Que com va anar? Emotiu?
Sí, força bé aquest aldot. Molt bé, molt bé. Jo crec que s'està fent, ha de guanyar en projecció, però la col·locació de sa veu, la interpretació, jo me va semblar molt, molt encertat.
Idò, una forta abraçada als amics de S'Òpera d'Amor, que de ben segur avui estan amb totes les emocions a flor de pell després de gaudir d'aquest fantàstic cap de setmana d'òpera i d'estrena.
Sí, perquè gaudeixen de S'Òpera, però ho pateixen també.
També ho pateixen, clar, bueno.
Comencen a gaudir en sol de mau quan acabes la representació. Jo vaig estar amb en Joaquín, el president, que no va poder ser divendres, no hi va poder ser, precisament.
Ah, no hi era.
Va tenir un incident familiar, bueno, però ha anat bé, gràcies a Déu. Però, verdaderament, és quasi de masoquisme. És a dir, quan t'ho passen, és veure perquè se la juguen. És a dir, no tenen cantants alternatius, com hi ha altres teatres. És a dir, i no seria ni la primera, la darrera vegada que han tingut que dur un cantant suplent d'hora per hora. Per tant,
sí,
recorda, repetesc.
En Covid, record que vam arribar a tenir tres tenors diferents, dues sopranos... No hi havia manera d'acabar de confeccionar el càsting. És bé que els organitzadors ho pateixen, però els coristes ho gaudeixen moltíssim.
Idò, avui estaran descansant i ben merescuda aquest descans d'avui. Bé, esperem que estiguin descansant.
Que a més, amb una obra que tenia molt de coro.
Molt de coro, sí, i molta complicació, molta complicació. Bueno, aquest cap de setmana s'ha acabat el termini de presentació d'ofertes d'immobles de propietat privada perquè puguin ser adquirits pel Consell de Menorca amb l'objectiu de destinar-los a lloguer social, ja que tenim avui en Enric Taltavull, sempre aprofitant quan ve en Enric per posar-hi un poc de temes del que també ell n'és expert i debatre un poquet de si realment és una bona opció aquesta nova iniciativa. Estem pendents de saber quantes ofertes s'hi han presentat. Encara no mos donen els nombres des del Consell Insular de Menorca. Sí que sabíem els requisits bàsics, que l'immoble no estigués habitat, que fos un edifici plurifamiliar amb un mínim de 2 habitatges, i no sabem exactament, suposam que sí que n'hi han. No sé què n'opineu d'aquesta nova iniciativa pionera. No sé si en Enric té coneixement, per exemple, de que hi hagi realment edificis disponibles perquè es puguin adquirir per part del Consell amb aquestes condicions de que l'immoble no estiguin habitats.
Sí, és una situació una mica particular. La veritat és que limita bastant. La idea és bona, de que les cases buides entrin dins el mercat, però bueno, s'hauria de veure quantes n'hi ha que realment estiguin buides o que potser tinguin un ús turístic durant l'estiu. No? Jo crec que hi ha un tema transcendental que és molt important, que és controlar aquest tipus d'edificacions que estan en un ús turístic ocasional, no? I intentar eliminar aquesta oferta. No? Pues, eliminar oferta turística seria una manera, sobretot en els cascos urbans, no? De que hi hagi més habitatges disponibles. No? No sabem resultats encara de com ha anat aquesta...
No sabem. Aquest diumenge es va acabar el termini, sí. I avui estem intentant aconseguir les dades, encara no les han fet públiques, per tant no sabem quants edificis s'han interessat per aquesta iniciativa i per tant puguin optar a que siguin adquirits pel Consell Insular de Menorca.
Jo crec que el que diuen Enric és així, o sigui, haurien de veure. Jo crec que aquesta iniciativa és bona, o sigui, qualsevol cosa que pugui donar una llum en el tema de l'habitatge habitual per persones on els residents, ha de ser benvingut. Això per descomptat. Però, vaja, el meu punt de vista, crec que és una mesura una mica la desesperada per no voler enfrontar el problema de fons, que és el que assenyala en Enric. Que hi ha tota una sèrie de... tot un parc de vivenda que està destinat a el turisme, que això és una cosa que es va començar fa uns anys, que en el passat no existia, se concentrava el turisme en els hotels i tot anava com a més bé. I de cop i volta tenim els cascos urbans envaïts de vivenda turística, que això no és habitatge disponible per les persones residents, amb tota la gentrificació que això ha creat i l'augment de preus exponencial que ha provocat. No? Per tant, a lo millor la mesura radical és l'única que podria funcionar. Quan no s'adopta una mesura radical, s'han de cercar mesures alternatives que intentin pal·liar l'impacte negatiu. I ja veurem aquesta, si té resultat. Tant de bo els tingui.
Bueno, jo, sens dubte, crec que és una de les tantes mesures que es tenen que prendre, perquè el tema és tan complex que una sola mesura no resoldrà, siguis qui sigui, i a més passa per la col·laboració pública i privada. Jo crec que feis bé en el que deies en quant a pisos de lloguer turístic, però jo crec que també passaria per algo molt important i que no contemplen gaire, que és la requalificació urbanística de les grans finques que hi ha dins els immobles i que estan dedicats a una única finca, i si no es poden remodificar i reconvertir en diferents apartaments, i el qual no contempla moltes vegades els plans generals, doncs fa que caiguin en mans de gent estrangera que fa grans inversions. Si en lloc d'això aquests edificis es poguessin reconvertir en vivendes de 50 o 60 metres quadrats, que és el que hi ha demanda avui per avui, molt probablement també donarien sortida a un problema social com és de la vivenda i a un problema urbanístic com és d'un munt d'edificis que estan patint un deteriorament i que no hi ha altra possibilitat d'adquirir per part de gent forastera que ve a fer inversions a Menorca, perquè, òbviament, gent de Menorca que pugui comprar grans finques per a una vivenda unifamiliar, pues no és escàs.
De fet, el govern balear ja ha aprovat una mesura que és interessant, que és la possibilitat de densificar els habitatges fins a un llindar de 60 metres quadrats per unitat, que és un tamany adequat d'acord amb les reconfiguració de les famílies avui en dia, cada vegada hi ha menys gent visquent a una casa. El problema és que la rehabilitació no és una activitat que surti barata,
rentable.
Sinó que, i per tant, doncs, com que quan t'acudeix o sigui, te beneficies d'aquesta norma, has d'establir un preu tassat, aquest preu a lo millor no té un marge de benefici interessant perquè la gent s'interessi per aquestes feines, no? Però és cert el que he dit, el que acabes de dir, que els instruments d'ordenació urbanística estan defassats, tenen unes densitats molt baixes, la ciutat sostenible és la ciutat densa. Això, per desgràcia, en el pla territorial no s'ha considerat d'una manera prou clara, perquè s'hauria de modificar segurament des del pla territorial i també en els plans generals, totes les densitats, no?
I pel que fa a Enric, habitatges que estiguin protegits, etc, o sigui, aquestes rehabilitacions també esdevenen possibles o s'han de conservar façanes i estructures i etc, o es pot, o sigui, es pot deixar l'edifici buit i conservar només la façana principal?
Com... Sí, com es fan a Madrid o a les Àustries, sí. No? Que no es pot tirar la façana per res del món, no? Però, bueno, les vivendes protegides normalment es fan a un edifici de nova planta perquè és més econòmic fer feina amb nova planta que no en rehabilitació.
Clar. Sí que és bé que per Mo, dic Mo perquè és on més hi passejo habitualment perquè visc en el centre, hi ha diferents cases. Hi ha algunes cases que veus, els cartells, per exemple, d'habitatge turístic. Són cases que es va donar quan la llicència, quan no hi havia la zonificació, on es podien donar aquest tipus de llicències, ara ja no s'hi poden estar, però saps que ja tenen llicència i segueixen sent. Crec que quan hagin de renovar, llavors ja no se'ls hi pot renovar, però tot i així n'hi ha unes quantes pel centre d'Amó amb el cartellet, vull dir que ETB. Són legals, ETB, imagino que d'altres municipis també n'hi han, i a més també imagino que n'hi ha algunes que tampoc tenen el cartellet i que se segueixen destinant a turisme vacacional de manera il·legal.
No, que fins i tot hi hauria que veure totes aquestes compres que han fet, sobretot gent de França, de cases antigues en el centre de la ciutat, fins a quin punt les empren només ells o són objecte de lloguer turístic. Vull dir que aquí hi ha un camp de feina, hi ha un camp de feina molt, molt important que s'hauria d'anar a que qui lloga pagui com a primera cosa i després intentar pues, reduir quan sigui factible pues, el nombre de cases que tenen ús turístic. No?
Sí, independentment d'això, jo crec que també en els ajuntaments, i en aquest cas en els de Mo, per exemple, li falta un pot de valentia. En el cas de Mo, tenim una única gran mansana pendent de desenvolupar dins el pla urbà, que és el del camí de Santa Maria, que ve darrere el col·legi Mateu Fontirroig, i me consta que els propietaris han proposat a l'Ajuntament que mirin de desenvolupar la zona i l'Ajuntament ha traslladat això a la iniciativa privada. Si hi ha aquesta manca, ja és un terreny urbà no programat, certament, però que hi ha que desenvolupar-lo, crec que l'Ajuntament tindria que veure que és el creixement natural de Mo i cometre aquesta urbanització per possibilitar posar a l'abast una sèrie de solars que possibilitarien vivendes o edificacions a un preu pues econòmic i que fos possible, perquè si no, coincideix que en Enric amb això, el que és rehabilitació està molt bé, que contribueix, però econòmicament, diguéssim que si no és rentable, surt el manco molt, molt empebrat.
Això es diu per cooperació, aquesta, sí. Aquest empreniment de,
sí.
Per cooperació, no?
Que això... Però bueno, a Ciutadella fa 20 anys que havien d'ampliar el polígon industrial per cooperació.
I no.
I, al final s'està demanant un canvi de sistema.
Exacte. Vull dir que això és bé, i això, no sé, és que hem estat ajuntaments, ho hem vist, no? I hem, fins i tot, bueno, jo com a regidora ho vaig plantejar, no? I per què no s'emprenen, diguem, desenvolupament d'unitats d'actuació per cooperació? I va haver una barrera important en respecte a, aquest, a aquesta manera de procedir, no?
Però dir, fixa't bé,
aló... Que se deixa mans privades.
Perdona, aló amb el PP, amó amb el PSOE,
sí,
i ara amó.
Sí, bueno, tanto monta, monta
dir,
tanto.
D'alguna manera, d'alguna manera... Maria...
Així de clar.
D'alguna manera, l'Ajuntament té pànic en els grans projectes que són cortoplacistes. I com que un projecte de cooperació d'aquests no es desenvolupa ni amb un, ni amb un mandat, per dir d'alguna manera, largo me lo fiáis, amigo Sancho, i per tant, más vale no menear jo. I verdaderament és on posaríem a l'abast de la ciutadania suficient oferta per que després es poguessin desenvolupar projectes interessants.
Sí, sí, Enric, em podria... Perquè la meva sensació que està canviant... els centres de les... sensació no, és així, no? Es canvien els centres de les ciutats, els centres històrics, canvien les urbanitzacions, habitualment es compraven, o la gent de fora venia a comprar més cases a primera línia de mar, a les urbanitzacions turístiques, avui en dia tu que estàs més en el contacte amb la gent que compra, són molts els francesos que venen i compren cases senyorials en el centre del municipi, les reformen i a més compren i fan els seus negocis, també això fa que també barati tota la fesonomia dels centres històrics, Amó n'és un clar exemple, i cada vegada més també els que som residents, com que no trobem casa en el centre, ens hem d'anar a viure a les afores, a les urbanitzacions turístiques, bé, tot un canvi que està havent-hi de la vida dels centres.
I això implica, a curt o llarg o mig termini, que aquests nuclis periurbans o que estan a les costes acabin esdevenint nuclis de població estable molt importants que necessitaran i exigiran uns serveis
i
uns equipaments que no hi són, com per exemple escoles, escoletes, centres de salut, instal·lacions esportives...
La gent de Cal Emporter, que ja inclús s'estan organitzant com a candidatura per intentar forçar d'això.
Sí, Cal Emporter ja està passant.
Amb aquest tema crec que valdria la pena fer una menció o millor que nosaltres tenim un pot de localisme illenc. És a dir, per Barcelona es venen pisos a Mercadal com a apartamentos en la playa, perquè a 5 minuts o a 10 minuts de Mercadal hi ha platges...
Bé, però...
No, vull dir amb això.
Nosaltres, el nostre món té 45 quilòmetres de llargada.
Correcte, però vull dir, quin és el problema? Que el que per nosaltres té una concepció, per un senyor que ve de la península...
En té una altra
totalment diferent, i llavors s'està provocant aquest trasbàs.
Quan fa 3 anys que són aquí ja tenen la mateixa concepció que nosaltres.
O abans, inclús.
Ja a Ciutadella ja es molen fora.
Quan ja estan instal·lats, no?
Estan canviant un poc els interessos i el que demana la gent quan vol comprar aquí?
Bueno, el comprador de un pis a Mercadal no és un comprador d'un xalet de primera línia, Son Ganxo, per exemple, de Costa Sur, no? Jo crec que també hi ha un decalat de preus i, clar, en principi no es pot impedir que una persona compri el que vulgui, a menys que siguin tipus d'habitatges d'una qualificació de protecció oficial o alguna cosa així, que sí que es pot regular qui pot accedir o no, no? Per tant, en els fons, pues, la manca de construcció d'habitatges protegits és el que està dificultant que els residents puguin tenir opcions accessibles, no?
I a més una manca d'habitatge protegit de que ve de dècades enrere, aquesta mancança, no?
Ve de molt llarg,
ve de molt llarg.
A més, durant l'època de Franco, que vulguem que no, es va fer molta vivenda de protecció oficial, el fet de que es limités a 10 o 12 anys els temps de
Gaudi, sí, no?
De Gaudi com a protecció oficial, i després es pogués fer una compra-venta, doncs ha generat uns negocis que no haurien de ser així. Si pensam en Viena, per exemple, que és un exemple de ciutat que té el control dels preus de lloguer molt clar, allà ja als anys 30 del segle passat es va fer aquell famós edifici, no, el Karmalhof, que té 1.300 habitatges protegits, i a partir d'aquella època s'han anat construint tant que potser les vivendes protegides són un 40%.
Exacte.
I controlen el preu per la mateixa presència que tenen dins el
mercat. Clar, i a més hi ha moltes persones que no són propietàries, que són llogateres,
sempre,
sí. De per vida.
Sempre.
No se plantegen ni tan sols comprar a molts llocs, bueno, a Viena i a molts altres llocs de centre Europa, no? A Amsterdam també, no?
Efectivament.
Que això és una cosa que aquí no podem fer, perquè els lloguers se disparen tantíssim que te surt més a compte fer una hipoteca.
No, aquí no tenim la cultura del lloguer.
Socialment, socialment tothom comprava d'alguna manera perquè era la seva inversió de cara a les baeses.
Bueno, i perquè hi va haver també aquell eslògan, no, franquista, de no somos un país de proletarios, sinó un país de propietarios. Sí. I aquí vam caure, no, tots, enlluernats per la propietat.
Però, bueno, sense lluar el franquisme, pues, en Enric ho ha dit, se va fer més bé en aquella època, és cert que percentualment partien d'una situació baix zero, i que per tant no es podria dir, no? Però així tot després hi hauria que analitzar, pues, el que ha fet cada ajuntament, i en aquest cas, per exemple, Mo, d'on hi estan malament, pues, dona 10 voltes el que ha fet Ciutadella en quant a posar terreny a l'abast per vivendes de protecció oficial. I l'operació de l'altre dia de Catissa, on jo crec que per jo que defens els grans acords entre formacions polítiques i institucions, per això és una gran alegria i dono l'enhorabona a l'Ibavi i a n'Àguida Reinés, que és la delegada en aquests moments, però també en el Balla de Mó i en el president de Sonsai, perquè tots anem a una i fer un gran projecte d'aquests i sense que hi hagi trifulques, crec que és el que verdaderament demana la ciutadania i és el que permet avançar, i com aquest n'hi hauria d'haver més.
I doncs, solar de Catissa, sí. Si ratllem de Mo, i ja que ratllem un poc de canvis de diferents qüestions, voldria posar també aquí una damunt de sa taula sa reforma de sa plaça a la Constitució, que ha generat un poc de polèmica aquí en els darrers dies, perquè hi ha veïns que estan indignats amb sa reforma perquè diuen que no es poden canviar els adoquins per lloses noves, encara que sigui una petita part, però l'Ajuntament diu que tinguin ben tranquils, que els adoquins antics allà hi seran, que no s'estan substituint, només és una zona. Bueno, jo crec que aquesta plaça o aquest fet puntual és un poc també un reflex d'allò de renovar-se o morir, jo, o de què fèiem, sí. Cap on anam i cap on d'on venim el patrimoni, però amb les necessitats d'avui en dia.
Jo crec que quan va començar a fer un pot de calor, la preocupació màxima de la gent de Mo va ser on feim el jaleo. Això és la preocupació màxima. Després va venir lo dels adoquins i lo de les pedres, però primer de tot el jaleo.
Tenim plaça, la tindrem bé?
Tindrem plaça o no tindrem plaça?
Tindrem plaça.
Tindrem mitja plaça.
Ara tu imagina, si aquesta reforma s'hagués fet a la plaça d'Esbord de Ciutadella, imagina-teu, si a Mo hi ha polèmica, què passaria a Ciutadella?
Bueno, allà més.
Clar. Encara, allà més.
Sí. Allà tenen un poc més de trull, també.
Avui no hi ha en Salvador, no es pot defensar.
Clar, Salvador avui no pot allà d'esborn peatonal, no?
He seguit un poc les obres de reforma per la meva implicació a través de la parròquia de Santa Maria, i per una vegada, i sense que serveixi de precedent, tenc que dir que estic d'acord amb el senyor Héctor Pons.
Ui, no ho has dit dues vegades, ja, amb Catissa.
Ho has dit a ràdio, eh?
Sí, no tinc cap problema.
Ara
em sonarà el telèfon.
Afibes.
Perquè des d'un principi es va dir que faltarien adoquins i que s'hauria de fer un petit àngul allargant l'empedrat que hi ha a la costa de la plaça. A més d'això, se va contemplar la unió de Carrer Nou i Costa de la Plaça en la cera de la plaça de Santa Maria, i semblava bastant assenyat que hi hagués, pues, aquesta continuació. I ara que està acabat, que no és més que un 6% de la plaça, pues, te'n dones compte que no n'hi ha per tant. I la resta s'està afeguent així com se tenia que fer. I voldria afegir-hi que la gran polèmica no és tanta polèmica ciutadana, sinó que a vegades les xarxes socials, que tant de bé fan, també tant de mal fan. Perquè tot estriba amb un senyor que jo voldria veure quins interessos té, en què li interessi que la gent vagi més cap a Portal de Mar que no cap a la plaça de la Constitució, per exemple, i que li ha semblat un verdader desastre i ha posat el grito en el cielo davant d'aquest tema. però d'alguna manera no es pot fer una truita sense rompre qualcou. I en aquest cas s'ha pues, tingut que cercar una solució. I si hi havia que fer una zona empedrada, diguéssim, artificial o moderna, crec que és més assenyat fer-ho en continuïtat en la plaça de la plaça i el carrer Nou, que per cert també necessitaria un canvi d'enrejolar perquè és dels anys d'esbal la timoner, ja li toca, que no hauria tingut que fer davant l'escala de l'Ajuntament, on encara hauria quedat pitjor. Per tant, francament, crec que no n'hi ha per tant.
Bueno, jo penso que tenim la pell molt fina aquí, perquè altres països han tingut a lo millor més incidents, històries que nosaltres, i, per exemple, si passegem per Regensburg, que és una ciutat alemana fantàstica, té tota la murada reconstruïda amb unes rajoletes de Kodak, d'indústries que han participat en el finançament i tal. I aquí pues, jo crec que hem de reconèixer que tant en la plaça de les Palmeres que dèiem, el Patronet, totes aquestes zones, com a la plaça de Santa Maria, la situació de les llambordes aquestes és difícil de transitar, no compleix amb els estàndards, potser de les aceres no tenen l'amplada mínima regulada en aquell famós decret del 2010 que no s'ha complert mai. Clar, a molt tenim experiències com el carrer de l'Infanta i altres, per exemple, que recentment es van fer incomplint aquest decret del 2010, on se diu que les zones per vianants han de ser com a mínim de 1,80 m, a lo millor per costum dels serveis tècnics o per una concepció ja heredada de temps enrere no es va fer correctament. I clar, la plaça de Santa Maria, tot això, no compleix. Bueno, si miràvem la plaça de les Palmeres, el PP, per cert, va fer una espècie de catifa plana enmig que en esbars el dinat estupendament, i que la veritat és que quan passes per allà intentes creuar entre les taules perquè és transitable, vull dir que un espai urbà ha de ser també funcional i habitable, no ha de ser només...
No te dic res si vas amb talons.
Clar, veus? No ho he provat.
No ho has provat mai, eh? Proveu un dia. Allò, vas en el teatre tota polida amb els talons i passa per damunt d'aquelles llambordes, Déu-n'hi-do.
Hi havia una crítica social de que es tenia que fer alguna cosa a la plaça de Santa Maria, sí o sí, perquè no es podia transitar. És a dir, que d'alguna manera... I jo també vull dir, expressar el meu escepticisme a que siguin capaços de col·locar-les d'una manera correcta i que després no entren en moviment.
Això depèn de si han jugat molt a Tetris o poc, perquè són Tetris.
I de veure com es col·loquen. Si no hi ha trànsit, serà més bo de fer. Sí. I a més, després hi ha un segon tema que jo m'han dit que està resolt i Déu faci que sigui així, és que jo me preocupa, perquè verdaderament la plaça té una certa pendent cap a lo que era Santip Benesto i Can Rosselló, i si no és que es posin uns invernals molt ben fets, els dies que hi hagi pluges un poc importants, que és el que últimament se dona o no n'hi ha, o n'hi ha en quantitats importants, pues, patès pues, comerços de la banda de la banda del Benesto i de més, perquè tant de bo que no tinguin qualque tipus d'inundació. Sé que s'obre té que estar ben acurada i ben pensada en aquest sentit.
Sí. I de rellem de... Volies afegir alguna cosa més?
No.
Si no podem ratllar de vehicles?
De vehicles?
Sí, què et sembla? No sé, és que tinc tants de temes avui aquí damunt de la taula que no sé quin escollir.
No hi ha cap que sigui amable, eh? Tots són potents.
Bueno, podem ratllar de vehicles i de la temporada turística forta amb la limitació que arrenca avui a Eivissa, a Formentera, que divendres se celebra ple en el Consell Insular de Mallorca per veure si es comença a aplicar també a Mallorca, o podem ratllar de política nacional, avui que fa 8 anys que en Pedro Sánchez està en el govern, fa un any de la moció de censura i amb aquest darrer any...
Un any, no, 8 anys.
Bueno...
Que és tot un calvari.
Jo me quedaria amb dos cotxos, eh?
Vinga, voleu cotxos, no sé, us puc donar... Avui podeu escollir, eh? Perquè podem fer cap aquí o cap allà. Què més, què dieu vosaltres? No, dem a cotxos?
Els cotxos és més...
Més local.
Més local. Sí.
I de vinga, va, endavant. Què n'opineu de tot plegat? N'hem ratllat en moltes ocasions. Aquí, de moment, càmeres instal·lades, sembla que no hi ha encara cap fil a l'agulla, diguem-ne.
Tenim diverses qüestions, no? Vull dir, tenim una sobrepoblació de cotxos, sobretot durant l'estiu, i no hi ha hagut, malgrat un anunci fet, no?, pels polítics que ara mateix gestionen el Consell Insular, no hi ha hagut la iniciativa de fer una limitació igual que existeix a Formentera des de fa molt de temps, a Eivissa, i sembla ser que a Mallorca també...
Divendres es celebra un ple extraordinari justament
per això, no? I a Menorca no han mogut fitxa. Xerren de que falten uns informes, etc, etc. Però és que, a més, a part d'aquesta no limitació, tenim unes obres en el tram més transitat de la carretera principal d'aquesta illa, amb unes condicions de senyalització que no han millorat, malgrat han intentat esborrar les línies antigues, amb aquest rastrillo, no sé com es diu això, que han fet allà una ferida damunt l'asfalt, que ara estan brotant les retxes pintades d'abans d'asfaltar aquella capa, vull dir, és un caos. Ai, falta llum, per favor, si m'escolta qualcú, que posin senyals lumínics, perquè es vespre ja hi ha hagut accidents, però és que n'hi haurà molts més, perquè som us durarà tota la temporada d'estiu, i si no posen senyals lumínics, hi haurà greus problemes.
Clar, d'aguantar molta pressió aquesta carretera general com està ara, i mirant que també tenim un eclipsi al mes d'agost que encara
i
portarà més turistes.
Tothom que ve de l'aeroport passa per aquell tram, i és que la majoria de gent que ve passa per aquell tram. Falta senyalització lumínica.
El conseller Delgado diu que a finals de juliol el desvio aquest estarà aclarit. Déu faci que sigui així. De totes maneres, m'ha agradat poc l'al·lusió que he tingut que fer dient, no, si se va a 30 km per hora hi ha seguretat, i si no posarem radars mòbils, que això és disusori, tornant a anar al palo i la zanahoria, no? I això pues, no crec que sigui la millor manera. Desgraciadament, el que sí que està clar és que mos agradi o no mos agradi i puguem estar d'acord amb el projecte aquest o un altre, avui per avui, amb el que dura la temporada turística, i quan s'han de cometre les obres hi ha d'haver unes molèsties necessàriament. Per tant, no queda altra, el que diuen demanant Anna Maria, que és que hi hagi presència, però no de radars mòbils, sinó que hi hagi presència ja de la Guàrdia Civil, que crea un efecte dissuasori sense ser sancionador, que no és necessari, perquè quan hi hagi un radar que rebis tu al cap d'un mes la multa, ja s'hauran provocat tots els accidents. Per tant, els efectes han de ser dissuasoris i abans. I totes les mesures de seguretat necessàries per tirar endavant el projecte, i quant antes millor, que si pot estar d'acord o no. Però és esquillar, perquè record que hem estat 8 anys en una carretera també aturada i en tots els inconvenients que han tingut, i que llavors ningú deia res.
Bueno, jo ja sabeu que estic molt en desacord amb la gestió del projecte de la carretera, i en quant a les condicions de seguretat de les obres, em sembla que no s'està cuidant suficientment, no? O sigui, si s'ha fet aquest desvio provisional perquè estan rebaixant un
canvi de rasant, no?
Sí, un canvi de rasant, una secció vertical de la carretera, pues, crec que donat el temps que durarà s'hauria d'haver fet com a part del projecte de la carretera, el projecte de desviu també, donat que el traçat que té actualment és absolutament irregular i és molt difícil de conduir. De fet, hi va haver una senyora que ja s'hi va quedar per allà enmig, i és normal perquè no tens les curves adequades perquè puguis fer amb una conducció fàcil, encara que sigui una velocitat més baixa, agafar aquest desviu, no? I bueno, pues, sí que crec que s'han de seguir les obres durant l'estiu perquè per realitzar 3 o 4 mesos com es fa amb excavacions particulars i tal seria un caos, però bueno, em sembla que també quan es fan els passos per aigua, com passa ara que hi ha unes peces de formigó, aquestes peces estan molt arran de l'espai que tenen el cotxe, i segurament ja hauríem pogut retirar aquestes peces, perquè una vegada passat un mes el formigó dels passos està suficientment consolidat, i potser és per no afegir obres, però jo crec que sí que seria necessari cuidar una mica més que els conductors tinguin seguretat, i em sembla que això no està resolt com es fa ara.
Anna Maria i jo, que hi passem molt, i ho podrà dir si és així, tens una tendència a sortir de l'estratificat aquest.
Clar.
I te'n vas cap a la dreta o cap a l'esquerra, on o xocaràs amb el qui ve, o xocaràs amb la paret, o amb els elements que dius.
Exacte.
O sigui que jo demanaria des del Wego que encara que sigui un asfaltat d'una manera
provisional,
allisin allò d'alguna manera per evitar que la gent tingui tendència a fer de muntanya russa.
Segur que ho has notat, quan poses la roda dins aquell tros, te tremola, se te'n va el cotxe.
És així.
Vull dir, és molt perillós, has d'anar molt a poc, perquè no t'expulsi perquè no t'expulsis a roda, diguem, no?
I a part de que a vegades t'expulsa cap a la dreta i a vegades cap a l'esquerra, perquè
són irregulars.
Exactament, no?
Està fatal. S'ha de fer una inversió a ses obres. Vull dir, que jo entenc que és costós, no? Vull dir, tot això és afegir, però sa vida i sa seguretat de ses persones no té preu, o no n'hauria de tenir, per tant...
Efectivament, o sigui, és allò que és, no? Que s'haurien d'haver dibuixat els desvius, no deixar que el mateix maquinista fes aquest traçat una mica irregular que tenen ara. S'hauria de cuidar les proteccions de formigó que no estiguin tant de temps damunt de la zona de pas, no sé, hi ha molts aspectes.
O sigui, tu el que proposes és que s'hagués fet una carretera alternativa, però d'alguna manera...
No, no, que aquests desvius que s'han fet, que s'haguessin fet amb un traçat correcte, calculat com a part del projecte, com fer un projecte de desviu que no estiguessin com estan.
Perquè... Sí, no, de fet, es van fer i es van tenir que modificar perquè
no
hi van anar el tram i els autobusos i van dir, escolti, aquí dos autobusos a la vegada no passen. No, no. I menys mal que qualcú va veure.
Sí, eh? Sí, sí.
Idò, així ens troben la carretera general, així se la troben també els turistes. Aquest cap de setmana hem conegut també l'enquesta habitual de Pime Menorca, que ja fa uns quants anys que estan ratllant de l'estat de les urbanitzacions turístiques. Com se les troben les urbanitzacions, els turistes que arriben aquí a la nostra illa?
Bueno, jo crec que hi ha moltes urbanitzacions on falta fer unes inversions molt importants que durant massa anys no s'han fet. Urbanitzacions antigues, com per exemple Calemporter, que és una de les més antigues de Menorca.
O Serpentona
està entre les, entre les pitjors valorades.
Que són, són urbanitzacions on s'hi ha de fer un rentat de cara molt gros i és, jo crec que no és de rebut que una illa com la nostra ofereixi aquestes zones turístiques a vegades fins i tot tan malmeses, no? A dir, a part de que poden ser més belles o menys belles, no vull emprar una altra paraula, malmeses.
Valdria la pena... Jo som resident de Cala Llonga, no som membre de l'associació de veïns, perquè som a la carretera de la Mola, però és una de les que dona que està en més bon estat.
Més ben valorades, Cala Llonga.
I és una de les que no està recepcionada per l'Ajuntament, sinó que funciona quasi per una associació de veïns, que la o de propietaris, més ben dit, quasi tots anglesos, per cert, on la gestionen d'una manera, no diré que ideal, però sí que tenen molt d'interès i molta cura. Per tant, potser, tornant a anar al que deien, que hi ha d'haver implicació particular i implicació institucional, perquè institucional és un tema molt curiós. Carreguen CIBI, carreguen les tasses damunt aquestes urbanitzacions com urbanitzacions de luxe i després no els donen cap tipus de servei, com podria ser tota l'altra banda d'Esport de Mor, a excepció de Cala Llonga, on ni aigua tenen, ni clavegaram, ni llum, ni enllumenat, ni aceres, però se els hi carrega CIBI més que de tot molt, per exemple. Per tant, hem de ser un poc coherents el que doni l'Ajuntament en el que després aporti, també.
Darrer minutet.
Sí, precisament el tema d'esport està en un estat molt deficient. També hi falta resoldre quina serà l'evacuació d'aquestes aigües per part del govern balear, perquè hi ha falta feina de tots. Jo a vegades he dit que m'agradaria que el tema d'urbanisme, en comptes de gestionar-se des dels ajuntaments, hi hagués una oficina d'urbanisme, depenent del Consell Insular, que fos integral per tota Menorca, perquè es veu la incapacitat dels ajuntaments d'anar fent un projecte darrere l'altre, atendre totes les demandes que hi ha per part dels veïns que no volen pagar, que això és una constant, i cada projecte potser es demora 4 o 5 anys.
Una agència urbanística. Eh?
Efectivament.
És que això és un clam que ve des de molts flancs diferents.
I amb agravios comparatius que després l'Ajuntament, per exemple, en el nucli d'Esgrau, de la Mesquida, on hi havia una certa afinitat política, va fer unes inversions urbanístiques que no ha fet altres urbanitzacions. Sí. Això també s'hi ha donat, és a dir, també s'ho juga en política quan t'interessa.
I tal vegada per aquest motiu no actuen a Sant Antoni, perquè no hi ha gent de pagar.
Efectivament.
I de se'ns ha acabat el temps, però tindrem oportunitat de seguir conversant en properes ocasions. Moltes gràcies, que tingueu un feliç mes de juny, mos veiem d'aquí uns dies. I que acabeu de passar un bon dilluns. Gràcies, Maria. Gràcies, Enric. Gràcies,
Salvador.
Fins a propera.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel.
Darrer minutet per fer Colca Plana avui que vespre. Pere, on t'anam?
Sí, a les 7:45 hi ha cicle de cinema negre a l'Ateneu de Mo amb la projecció de Bèsties de la Ciutat, una pel·lícula del director Vincent Sherman, tot un clàssic de finals dels anys 50.
I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. And I'm a weirdo.
Demà tornar amb família, com sempre, a les 12 puntuals al dia Menorca. Fins demà, Pere. Que vagi molt bé. Vos esperam també demà aquí a Vetres Ràdio. Feliç dilluns.
I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, show. I wish I